Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per la màniga curta, perquè el cel assolellat ens regalarà ambient càlid.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com va? Som dimarts 26 d'abril del 2022 i són les 8 del matí. Comença un nou supermatí, un nou informatiu del Baix Empordà, en el que us explicarem, com cada dia, l'actualitat de tota la comarca. Començant per explicar-vos, per exemple, que el xiringuito de l'Illa Roja de Begur va retirar, això ho vam explicar ja el mateix divendres, però avui en parlarem i després veureu per què, dèiem, el xiringuito de l'Ajuntament de Begur retira la llicència a l'explotació del xiringuito que hi havia a la cala de l'Illa Roja de Begur. Un xiringuito que certament l'any passat va ser motiu de polèmica permanent, no tant per l'activitat del xiringuito que sí, sinó per la reacció que aquesta activitat suscitava entre un col·lectiu de persones que entenen, i de fet és així, que la cala Illa Roja és una cala per fer-hi nudisme. I és clar, el xiringuito generava una sèrie de contratemps que les persones que anaven a fer nudisme no podien exercir-lo, consideren, amb total llibertat. En qualsevol cas, en parlarem, com dèiem, d'aquí un moment ampliarem la informació i avui, a més, parlarem amb el regidor de l'Ajuntament de Begur, responsable de la cosa de les platges, de l'Eugeni Pibernat. Parlarem del xiringuito, parlarem també de la campanya del peix de roca de Begur que ja ha començat i parlarem també una mica de la resta de temes d'actualitat del municipi. Tot això serà al llarg d'aquest supermatí d'avui que ara comença i comença, com sempre, d'entrada saludant la redacció que el fa possible. Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia també.
Hola, bon dia.
Comencem amb els titulars de la jornada. Doncs això que us dèiem, l'Ajuntament de Begur retira la llicència per l'explotació del xiringuito de la cala de l'Illa Roja.
Així és, el consistori begurenc afirma que amb aquesta mesura es busca garantir que tots els serveis que es prestin a l'Illa Roja i a la resta de cales i platges del municipi es facin amb el màxim rigor, respecte i responsabilitat.
Els càmpings gironins auguren un bon estiu i es fixen l'objectiu d'allargar la temporada i de professionalitzar els equips.
El sector està recuperant la confiança al client internacional, que fa estades més llargues i en mesos més fluixos. De fet, els càmpings gironins han tancat una Setmana Santa extraordinàriament bona i han assolit dades d'ocupació similars a les de la prepandèmia. I fins i tot, en alguns casos, les han superat.
Forallà cultiva els terrenys que serviran per construir una nova escola, Sergi.
Un cop urbanitzat el sector, l'Ajuntament ja podrà cedir al Departament d'Ensenyament els terrenys municipals, uns 5.000 metres quadrats, on s'haurà de construir la tan desitjada nova escola. De fet, des de l'Ajuntament ja s'ha comunicat formalment al Departament que s'han iniciat les obres i que en breu es podrà formalitzar la sessió.
8 del matí, 3 minuts. I una mica més enllà de Forallac, a la Bisbal es va inaugurar el carrer Frederica Montseny.
Ho va acordar el febrer de l'any passat la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament de la Bisbal, que la carretera de Cruïlles passés a dir-se carrer Frederica Montseny. Finalment, aquest diumenge 24 d'abril s'ha fet l'acte inaugural del nou carrer amb xerrades i actuacions musicals.
Frederica Montseny, la primera dona ministra que va tenir la República. Doncs ara, a més de tenir aquest honor, té també un carrer a la Bisbal. Qui no té un carrer, però se li hauria de fer un monument també, és el músic Ivan Joanals. Va passar per la secció Veus de l'Empordà de la Mar Coll i va parlar, entre altres coses, de la dificultat que té per viure només de la música com a compositor.
A Ràdio Capital ens agrada estar en contacte amb la música i aprendre una mica més sobre l'escenari musical latent al nostre territori. Per això, Veus de l'Empordà amb la Mar Coll, ens visita l'Ivan Joanals, compositor i músic de calonge multifacètic.
I no deixem de parlar de música, en aquest cas de Vaneres, però amb una altra mirada, una mirada escolar, perquè naixerà, o neix, vaja, està a punt de néixer la Cantadeta, un recurs educatiu que apropa la Vanera a l'Escola Maria.
La Fundació Ernest Morató ja ha posat a la venda les entrades de la primera Cantadeta de Vaneres, una cantata programada a l'Auditori de Girona pel dissabte 14 de maig a les 12 del migdia, amb la participació de més de 250 alumnes de 7 centres d'educació primària de la demarcació de Girona.
Gràcies, Maria Alzina. 8 i 5. Doncs aquests alumnes de primària no deuen cantar molt malament, perquè Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Apunta que farà bon temps, oi?
Avui dimarts mantindrem el dia assolellat, sense gaire impediments. I si tenim en compte les dates de calendari que som, això es traduirà en temperatures que ràpidament seran càlides amb sensacions de primavera avançada. Avui el termòmetre tant pujarà per temperatura mínima com per temperatura màxima i ens mourem amb una forquilla que anirà dels quasi 10 graus mínims als 22 màxims amb possibilitat que puguin ser una mica més càlides. Per demà, més graus als termòmetres i menys sol al cel, amb previsió d'una nova inestabilització de l'atmosfera cap a finals de setmana.
Gràcies, Marc. I després del temps climatològic, el temps per l'opinió, avui de la mà, de la veu, millor dit, de l'Andreu Paneque, no, perdó, de l'Andreu Paneque no. Avui arriba aquesta opinió, ens hauria d'arribar d'aquesta opinió, i arribarà, eh? Està venint perquè, vaja, sabeu aquelles coses que passen quan un se n'adona que ha fet una cosa al revés de com l'havia de fer? Doncs això és el que m'està passant en aquest moment. Deia, avui el comentari d'opinió del supermatí d'avui ens arriba de la mà, de la veu, d'en Marc Casanovas, a qui escoltarem seguidament tan bon punt el tinguem preparat, perquè a la lentitud d'una persona que es posa a fer un programa de ràdio a les 8 del matí, com jo, afegiu-hi un ordinador lent, però ja el tenim. Marc Casanovas.
El vot de la vila, Sant Jordi, flors i violes, festes de primavera, les havaneres, festival de Cap Roig. Ens atem uns mesos d'èxtasi cultural a Palafrugell. Mireu, fa exactament un any feia un article parlant d'això, de l'esclat cultural primaveral de Palafrugell. Ho feia emocionat per la possibilitat de recuperar grans esdeveniments després de l'aturada en sec del 2020 motivada per la pandèmia. Però aquest any sí que sí. Aquest any es recupera la normalitat de tots aquests actes i l'emoció es multiplica per 3. Però encara queden algunes seqüeles. En coneixement de causa, haig de dir que aquest any de pandèmia no ha estat gens fàcil, en especial per aquelles activitats populars que es nodreixen de la participació voluntariosa dels ciutadans, com les festes de primavera i les seves carrosses. Estar constantment treballant i treballant de forma voluntariosa per construir aquestes imperioses carrosses ha costat molt que la gent tornés a fer-ho, fins i tot carrossaires històrics incansables. Mireu, és complicat donar una sola diagnosi a aquesta manca de participació, però penso que el principal motiu és el trencament d'una rutina mental i programada en els cervells de tota la gent que treballa pel carrusel Costa Brava any rere any per amor a l'art. Aquests 2 anys parats han trencat aquesta rutina, que comença normalment després de Nadal, anant a la nau de carrossaires 1 o 2 dies a la setmana per anar vestint poc a poc les carrosses. I acaba a final de maig, amb l'enyorat carrusel Costa Brava. Aquesta manera de fer ja forma part de les vides dels carrossaires, i encara que sempre es queixen, també sempre acaben fent carrossa. Però la tallada en sec de l'activitat i la fatiga arrossegada per la pandèmia i tot el que ha pogut passar dificulta molt reprendre aquesta rutina de nou. I a més, no només això, també està costant molt aconseguir balladors per les comparses. I a la vegada hi ha més ganes i més emoció que mai. És estrany. Tot plegat, és important tornar a la normalitat i poder gaudir, com sempre, d'aquest esclat cultural palafrugellenc, per agafar força, per agafar prensida i catalitzar aquestes ganes i transformar-la en més participació per assegurar el futur de la cultura popular. Estic convençut que en pocs dies podrem escriure sobre l'èxit de participació.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. I like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains and New York's hard to wait. First let's see the West End, I'll show you my brethren. Liking this American boy, American boy. Take me on a
trip. I'd like to go someday. Take me to New York. I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. American boy. Take me to Broadway. Let's go shopping, baby. Then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn, and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving the shell toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Would you be my love, my love? Would you be my love, my love? Would you be my love, my love? Would you be my American boy, American boy? Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy.
Doncs aquesta versió, que era una, és una versió d'una cançó original del raper Kanye West, aquesta és una versió que l'any 2011 van fer el duet francès Cocoon, una banda formada per... Vaja, un duet, per tant, no té massa secret, eh? Formada per dues persones, Marc Domel i Morgan Imbaud. Es van separar en el seu dia, van tornar, o el Marc Imbaud va intentar convèncer a la Morgan de tornar-hi una vegada més el 2011. El 2021, però la Morgan li va dir: mira, ara no tinc temps per fer-ho. I així es va quedar la cosa, però ens va quedar amb cançons fantàstiques com aquesta versió de l'American Boy, que ens ha servit per inaugurar oficialment el supermatí d'avui després del resum de titulars. Cançó del dimarts, American Boy. Fem una petita aturada i de seguida ens posem amb el repàs informatiu de la comarca. No marxeu.
Palafrugell, flors i violes. Del 29 d'abril a l'1 de maig. 30 espais i carrers decorats per l'ocasió i més de 100 activitats i actuacions en directe i gratuïtes. I no et perdis l'espectacle inaugural el divendres 29 a 2:15 del vespre a la façana de l'Ajuntament de Palafrugell i, posteriorment, als forns, el concert de The Gramophone All Stars Big Band. Consulta el programa complet a florsiviolas.cat. Que no t'ho expliquin. T'esperem al Palafrugell, flors i violes.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972-61-13-75. 972-61-13-75. O visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada Peix de Roca Begur amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes Peix de Roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme al 972-62-4520 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begú és autèntic.
23a campanya gastronòmica del Peix de Roca Begú, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Un quart de 9. L'Associació de Càmpings de Girona augura una bona temporada turística per aquest estiu. El sector està recuperant la confiança del client internacional que fa estades més llargues i durant els mesos més fluixos i també treballa per fidelitzar el client català que la pandèmia ha acostat als càmpings. En aquest sentit, el president de l'entitat, Miquel Gotanegre, diu que estan buscant estratègies per aconseguir allargar la temporada perquè, segons ha dit, aquesta és l'única manera de fer equips i poder professionalitzar-los, un dels principals problemes que afirmen que té el sector turístic a l'Excordon.
Els càmpings gironins han tancat una Setmana Santa extraordinàriament bona i han assolit dades d'ocupació similars a les de la prepandèmia i fins i tot, en alguns casos, les han superat. En total, durant la Setmana Santa han obert un 80% de les places disponibles a la demarcació. El president de l'Associació de Càmpings de Girona creu que es tracta de la millor dels últims 10 anys i que s'han superat les previsions més optimistes. Durant la jornada de treball, que s'ha celebrat aquest dilluns a l'espai cràter d'Olot, Gotanegre ha dit també que partien d'un 2020 desastrós i que la situació s'està revertint per diversos factors. Entre ells, la fi de les restriccions, la fidelització del client del país i pel fet que el client internacional està recuperant la confiança. En relació a això, ha dit que aquest tipus de client, sobretot holandès, alemany o suís, està tornant i fa estades més llargues, fora dels mesos punta. A més, ha remarcat que cada vegada més el client busca experiències i que el sector dels càmpings treballa constantment per reinventar-se.
I, Àlex, quina és la previsió de cares a aquest estiu 2022?
Tenint en compte aquestes dades, el sector augura una bona temporada turística amb xifres que també es podrien acostar a les d'abans de la pandèmia. En aquest sentit, Gotanegre ha dit que els càmpings, i en general el sector turístic, tenen greus dificultats per formar equips de treballadors qualificats i que això només es pot resoldre fent temporades cada cop més llargues.
Gràcies, Àlex.
Cal professionalitzar-los, s'ha afegit.
Perdó. Dèiem de gràcies a Àlex Cordón i Forallac al seu torn ultima els terrenys que serviran per construir una nova escola. Una vegada urbanitzat el sector, l'Ajuntament ja podrà cedir al Departament d'Ensenyament els terrenys municipals, uns 5.000 metres quadrats, on s'hi haurà de construir aquesta tan desitjada nova escola. De fet, des de l'Ajuntament ja s'ha comunicat formalment al Departament d'Educació que s'han iniciat les obres i que en breu es podrà formalitzar la cessió del terreny, Sergi Villena.
L'Ajuntament de Forallac inverteix uns 650.000 euros en les obres d'urbanització del sector de Vulpellac, on es construiran la nova escola i el futur espai poliesportiu. Els treballs es van iniciar a primers de gener i avancen a molt bon ritme. La previsió és que acabin a mitjans de juny. L'àmbit on s'està actuant es troba comprès entre el camí de Vulpellac a Canapost i el camp d'esports. D'aquesta manera es pretén que puguin tenir-ho en compte de cara a planificar la construcció del nou centre escolar. L'àmbit on s'està actuant, al costat del camp d'esports i del bike park, es convertirà en una gran zona d'equipaments que podran gaudir tots els alumnes de la nova escola sense haver de fer grans desplaçaments.
Arriba fins aquí ha estat, dèiem, el resultat d'un llarg procés de planificació estratègica i de tràmits, però al final s'ha pogut concretar una gran millora pel futur no només de Vulpellac, sinó també pel conjunt del municipi, oi, Sergi?
Sí, l'alcalde de Forallac, Josep Sala, assegura que després de tants anys en una situació provisional i dels grans esforços que han fet com a municipi per poder disposar d'aquests terrenys, entenen que la Generalitat hauria de considerar aquesta obra com a prioritària. Sala recorda que el suport a l'educació ha estat sempre una prioritat per al seu ajuntament i que actualment disposen d'una llar d'infants municipal a Fonteta i d'una escola de primària a Vulpellac. Dos equipaments importantíssims per a l'aprenentatge, la transmissió de valors i la cohesió social.
Gràcies, Sergi Villena. Ara mateix passen 5 minuts de 8:45 del matí. Escolteu aquest fragment de discurs.
Volem una societat que no estigui dividida entre governants i governats. Fora la república, visca l'anarquia!
Visca! Tanto tirón tiene esa mujer.
La llama la Leona. Todo el mundo a quien pregunto da fe que lo es.
Cal continuar lluitant des de l'altura moral de saber que som els únics que no volem oposar contra el feixisme una altra concepció autoritària de la vida.
¿Y en quién había pensado como posibles ministros?
Pues en Juan García Oliver, Juan Peiró y Federica Montseny.
¿Federica Montseny? ¿Una mujer en el gobierno?
Es la figura con más tirón popular dentro de las filas anarquistas.
Doncs, efectivament, una mujer en el gobierno y... i una transició de l'anarquisme cap a... i de lluitar contra la República Espanyola a formar part, a formar-ne part del govern en el període més convuls que va tenir. Frederica Montseny, aquests àudios, per cert, aquest so que escolteu, que heu escoltat fa un moment, són fragments de la pel·lícula Frederica Montseny, la dona que parla, una pel·lícula, un biopic sobre la història d'aquesta dirigent que ara tindrà un carrer a la Bisbal, que ahir va inaugurar-lo. Així és com s'ha rebatejat la carretera de Cruïlles en aquesta acció que va acordar al febrer l'any passat la comissió del nomenclàtor del poble a Salvador.
Després, el 25 de maig, ho va aprovar el ple municipal de l'Ajuntament. Finalment, aquest diumenge 24 d'abril, es va fer l'acte inaugural del carrer Frederica Montseny. L'acte homenatge, organitzat per l'Ajuntament i el grup de dones de la Bisbal, va arrencar dissabte de Sant Jordi, al vespre, quan el Teatre Mundial va acollir una obra de teatre 100 dies i 100 vides, que fa referència a la part més humana i personal de Montseny i que va culminar amb un col·loqui de Dolors Marín i Gambier Esgleas, net de Frederica Montseny, que va destacar la sensibilitat i l'encert del tractament del text dramatúrgic. Diumenge va continuar amb una xerrada càrrec de Dolors Marín i una actuació musical de Clàudia Cabeiro amb cançons de l'època. Finalment, a la una del migdia, es va traslladar al carrer Frederica Montseny, on es va fer la descoberta de la placa.
Al web de Ràdio Capital hi podeu trobar un vídeo resum de l'acte publicat per l'Ajuntament. A banda d'això, Anna, la ubicació d'aquest carrer té un per què, oi?
Exacte. La proposta de rebatejar la carretera de Cruïlles com a carrer Frederica Montseny es va fer per la proximitat amb el cap doctora Casponsa, ja que Montseny va ser ministra de Sanitat. Frederica Montseny, escriptora des de la seva joventut, va combinar aquesta tasca amb l'activisme polític i la defensa d'un sindicalisme de classe lligat a l'anarquisme. Va destacar com a propagandista i política als anys 30 a Catalunya i el 1936 va ser nomenada ministra de Sanitat i Assistència Social al govern republicà de Largo Caballero. A l'exili francès es va encarregar de mantenir i difondre la memòria llibertària.
Gràcies, Anna Salvador. Un quart i mig de nou del matí. I a Ràdio Capital ens agrada estar en contacte amb la música i aprendre cada dia una mica més sobre l'escenari musical latent al nostre territori. Per això, al Veus de l'Empordà d'ahir, la Mar Coll va parlar amb l'Ivan Joanals, compositor i músic de Calonge, un músic multifacètic. La Maria Alzina n'ha fet un resum, Maria.
L'Ivan es defineix com a músic tastaulletes, és a dir, que abarca moltes facetes de la música. I és que li agrada el món de la interpretació, la composició i, de manera més recent, també li agrada el tema de la direcció. Joan els explica que no va ser fàcil escollir la música com a camí vital, però ho va tenir clar.
Però un dia li vaig dir als meus pares que volia tocar el piano i a més que l'estaven com així escèptics perquè les meves germanes grans, que em perdonin el que diré, però els havien apuntat a música i mai la cosa... Bueno, van fer, però no van... No arribar... Bueno, van... Ja s'ho van passar bé i tot això, però van acabar, no? I en el meu cas, diguéssim, que no van decidir no dir-me res. I clar, quan vaig demanar-ho jo, doncs, no sé, els van obrir uns ulls així i van dir, hosti, doncs va cap allà, no?
Guanyar-se la vida únicament com a compositor no és fàcil. En el cas de Joan Alts, ha hagut de combinar diversos projectes per viure de la música. Joan Alts explica que a ell no li fa mandra poder treballar en projectes diferents per poder arribar a final de mes, al contrari. Joan Alts explica que la formació continuada és necessària en el món de la música. També s'ha de ser curiós i explorar una mica els diferents gèneres i estils musicals per trobar altres estils i seguint-se expandint. Joan Alts afirma que s'ha centrat molt en el món de la cobla en tots els seus formats, però explica que el seu estil es veu influenciat pel món del jazz, on se sent molt còmode. Ivan Joan Alts fa poc que es va veure sorprès amb el nomenament com a director de l'orquestra dels Montgrins, ja que no hi comptava.
A veure, doncs, aprofitant l'evidentesa, sí que vull aportar coses i tant. Per començar, a nivell de repertori, que trobo que és molt innovador, eh? Vull dir, hi ha molta inquietud musical, però bueno, també veig que hi ha alguns, no sé, gèneres o cançons o grups, parlant ara del ball, per exemple, doncs que potser no estan excessivament representats.
Aquest canvi és aire fresc per l'orquestra i Joan Alts vol aportar grans coses a aquesta nova orquestra. Tot i això, afirma que no vol perdre l'essència i és que els músics locals fan una gran feina. Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la pàgina web de Ràdio Capital.
I la podeu veure en format audiovisual, ja que aquesta és una entrevista que vam enregistrar en format vídeo des del nostre estudi. I d'aquí 5 minuts seran 8:45. Us ho hem explicat al principi, malgrat que ja és una notícia de divendres, l'Ajuntament de Begur retira la llicència per l'explotació del xiringuito de la cala de l'Illa Roja.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Això ha passat perquè ho ha decidit la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, on s'han acordat com a conseqüència, diuen, de l'incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària del mateix contracte, una empresa anomenada Red Rock 2021 SL. Ens amplia els detalls de tot plegat l'Oriol Bernà.
Eugeni Vivernat, regidor de platges, defensa que la seva màxima prioritat és garantir que a tot el municipi, i concretament a les platges i cales, tots els serveis es prestin als veïns i veïnes i visitants que es facin amb el màxim rigor, respecte i responsabilitat. Aquesta mesura, per tant, persegueix únicament preservar la qualitat d'aquests serveis i vetllar pel compliment escrupolós de totes les obligacions. Maite Silva, alcaldessa de Begur, afegeix que la cala d'Illa Roja és un espai emblemàtic del nostre municipi. Com a tal, mereix que a totes les persones que hi accedeixin i en gaudeixin al llarg de tot l'any, especialment durant la temporada d'estiu, s'hi trobin uns serveis adequats, òptims i de primer nivell, i que, a més, no generin controvèrsia ni malestar entre els usuaris. Tal com hem fet al llarg dels darrers anys, seguirem amatents i treballant per consolidar a casa nostra un model turístic de referència que satisfaci les necessitats dels nostres vilatans, així com de les persones que ens visiten. Però situem-nos, aquest xiringuito va ser polèmic des del primer moment. La cala d'Illa Roja és una de les platges nudistes més importants del Baix Empordà i de la Costa Brava. Després de molts anys sense cap guingueta a la cala, l'any passat es va licitar una concessió de 8 anys per a l'empresa Red Rock Begur, per tal que explotés el xiringuito de la cala nudista. Des del primer moment, aquesta decisió va despertar diverses polèmiques. De fet, a mitjans de juny començaven a aparèixer les primeres queixes pel volum de la música del xiringuito i en aquell moment l'Ajuntament va demanar a l'empresa que baixés el volum de la música, el que deia la licitació. Però a mesura que passaven les setmanes, la protesta va sorgir de les entitats que defensen el nudisme i la seva pràctica a la cala. Primer perquè no podien anar al xiringuito sense roba i després perquè la guingueta atreia cada vegada a més persones no nudistes que només ocupaven l'espai dedicat al nudisme, sinó que a la llau de fotografies publicades a les xarxes per part dels visitants del xiringuito exposava a persones nudistes que eren a la platja. Tot plegat va derivar en una convocatòria de concentració per reivindicar el nudisme a la cala i per exigir a l'Ajuntament que l'assenyalés com a platja nudista, alhora que garantís els drets i la privacitat per als usuaris de la cala. Aquesta situació va portar a una usuària a repintar les roques de la cala amb les paraules platja nudista, fet que li va comportar una sanció de més de 1.400 euros. I encara en el terreny de les polèmiques, fa pocs dies, el perfil de Twitter Salvem el nudisme a l'Illa Roja feia sortir a la llum unes ofensives converses entre una usuària i el responsable de les xarxes de l'empresa Red Rock Begur, titular de la concessió. Fons de l'Ajuntament de Begur han informat a Ràdio Capital que properament es reuniran amb la Federació Nudista Naturista de Catalunya i amb l'Associació Salvem Illa Roja per tal d'escoltar les seves reivindicacions i treballar en una proposta de senyalització de la platja que inclogui una discriminació positiva del nudisme.
Gràcies, Oriol Bernà. Doncs aquest, com dèiem, és un tema que vam explicar el passat divendres i avui, ara us explicarem per què, i avui que tenim el regidor de Promoció Econòmica, també de Platges, de l'Ajuntament de Begur, volem parlar-ne una mica amb ell i parlarem també d'una altra qüestió que és actualitat, vaja, d'ara en endavant, per entendre'ns. El saludem, Eugeni Pibernat, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Senyor Pibernat, divendres vam explicar aquesta notícia del xiringuito i el dissabte vostès es van reunir amb el col·lectiu, amb la Federació Naturista Nudista de Catalunya. Com va anar aquesta reunió?
Doncs bé, molt bé. Va venir la nova associació que s'ha creat a Begur, de nudista naturista, d'Illa Roja, que es va venir a presentar. I aprofitant que es venia a presentar, doncs també doncs, vam convidar i va venir a la reunió perquè així ens podíem parlar amb les dues entitats alhora. Va venir també doncs, aquesta Federació Nudista Naturista de Catalunya que ja estàvem en contacte amb ella des de abans de l'estiu i que doncs, havíem arribat a una sèrie de compromisos de cara a aquesta nova temporada ja abans de l'estiu, que després hem refermat durant l'estiu i per això vam tindre aquesta trobada. Per molts motius.
els hi van... estan contents que s'hagi resolt aquest expedient amb el xiringuito i que, per tant, aquest xiringuito d'aquesta cala desapareixi?
Bé, es van mostrar satisfets a la seva justa mesura, doncs, i a més preguntaven què s'havia fet, què no s'havia fet, i es mostraven satisfets doncs, de la decisió, que evidentment va ser provocada per un tema doncs, de reglament o de no compliment del plec, no per altra cosa.
Uh-huh. Això vol dir això que s'obre la porta que hi hagués un altre xiringuito que ocupés aquesta cala?
De moment no hi haurà cap altre xiringuito, dic de moment, per les circumstàncies que s'han donat. Les circumstàncies són, una, les dates en què estem o a les dates en què s'ha rescindit aquesta concessió, vol dir que no ens dona temps a fer cap altre concurs que es faci viable doncs, fer un concurs com Déu mana per poder tenir una altra guingueta. I, per altra banda, doncs, donat el fet que aquest any doncs, no n'hi haurà, doncs, això ens donarà un temps doncs, per prendre decisions i per veure si que també és una cosa de les coses que s'hi va parlar i també es van manifestar que en cas de que continués havent-hi un xiringuito es farien unes noves bases en les quals hi hauria una sensibilitat més gran pel lloc on s'ubica, amb la qual doncs ells van mostrar d'acord i així seguirem amb aquesta línia de treball.
Senyor Pi Bernat, deixi'm que li pregunti per un altre tombant, perquè som a les portes de l'obertura de la nova edició de la campanya del peix de Roca de Begur, que és aquest element gastronòmic tradicional, un dels més significatius del poble, i sobre aquest peix de roca es basa aquesta campanya gastronòmica que se celebra cada any ara a la primavera. Com se senten al recuperar aquesta campanya amb la màxima normalitat després de 2 anys?
Home, doncs és una satisfacció poder tornar a celebrar la campanya ja per 23a vegada. Vull dir, són 23 anys els que portem fent aquesta campanya sense parar. I contents de recuperar el format, doncs perquè el format ens acosta doncs, a la ciutadania, ens acosta a la gent del poble, ens acosta a tothom que vulgui venir a la inauguració. Aquesta inauguració que com sabeu, es fa aquest proper dissabte, a la plaça Esteve Cruanyes, i on els restauradors, en primera línia i des de darrere els seus fogons, doncs ofereixen ja tradicionalment els seus tastets de lo que serà aquesta campanya, els seus tastets personalitzats a cada un dels restaurants, a la gent que hi vulgui venir i a la gent que estigui per allà, doncs, que normalment ja, durant la presentació, ja flaira l'olor de lo que després podran estar degustant.
Escolta, i quina acollida preveu que tingui aquesta campanya? Perquè normalment el peix de roca, vaja, a l'acte aquest d'inauguració de la campanya sempre hi ha molta gent i sempre hi ha molt, com, bueno, la cosa està animada. Aquest any probablement torni a ser així, però en termes d'acollida, de servir plats que els restaurants acaben servint durant la campanya, com preveuen vostè que vagi aquest any? Preveuen que la cosa se situï al mateix nivell que el 2019, que se superi? Vaja, tenen alguna previsió al respecte?
Bé, la previsió és que jo crec que tornem altre cop a nivell del 2019, és a dir, una campanya feta al 100%. De fet, aquests anys de pandèmia, la restauració en general, ja no dins de la campanya, sinó la restauració en general aquí a Begur i a la zona, diguem que els mesos d'estiu o la temporada d'estiu, ha funcionat molt positivament, tot i la pandèmia. Potser ha sigut també degut a les menys possibilitats que hi ha hagut de viatjar i que hi ha hagut més turisme local o més turisme de proximitat, i aquest turisme de proximitat potser ha augmentat el nivell de despesa en restaurants, eh? Però vull dir, esperem que sigui una campanya que segueixi amb la línia i que segueixi sent un èxit tant a nivell organitzatiu com sobretot a nivell de menús servits i de difusió per restauradors, que és el que, pel qual es fa aquesta campanya.
No, no sé si tenen calculat el volum de diners que acaba deixant això al poble. No? Tenen aquesta dada?
Bueno, hi ha magnituds que són inquantificables. Nosaltres sí que cada any, després de la campanya, fem una reunió de valoració amb els restauradors. Detectem aquests últims anys un increment de l'interès per aquest menú, és a dir, el número de menús que serveixen augmenta, els restauradors augmenten els seus números de menús que estan venent, entre cometes, i jo crec que això s'atribueix també una miqueta a aquesta inquietud que hi ha actualment a la societat per noves experiències culinàries, per provar coses noves, per tenir noves experiències, i com et dic, aquests últims anys hem detectat que any rere any el número de menús servits augmenta. I no només això, sinó que també, fruit de les noves tecnologies i les noves maneres de poder fer visual aquesta campanya, doncs ens permet fer una difusió als nostres restauradors i als restauradors que participen a la campanya, que es valora molt positivament i que realment té un retorn tant a nivell de xarxes, personalment a cada un dels restaurants participants, com a nivell també de visites i de menús servits.
Sí, això és un s'amplifica la presència del poble a través de les xarxes quan es fa la campanya aquesta, eh? Deu ser la cosa aquesta de fer-se fotos a plats una mica originals, oi?
Sí, no, a més també, repeteixo, pel tema de les noves tecnologies, ens ha permès any rere any poder, a lo millor, fer petits vídeos de cada un dels restaurants, poder-los penjar a xarxes per poder fer difusió de cada un dels restaurants o dels seus propis menús. També ens ha permès fer micropíndoles de lo que és l'acte, i tot això jo crec que ens ajuda a fer més visual i a fer més... A que es vegi molt més el que és la campanya del Peix de Roca i a que la gent tingui més interès i tingui més tirada. És més fàcil fer-ho arribar a la gent.
Jo recordo una conversa amb vostè fa ja uns quants anys en la que vostè em deia és que cal desestacionalitzar molt el turisme per esponjar-lo i per... No només per esponjar-lo a l'estiu, sinó per generar economia durant la resta de l'any. I a Begú tenim el Peix de Roca, tenim el Begú en Flor, tenim el Festival de Cinema, tot això passa, segur que me'n deixo alguna, eh? Tot això passa fora del centre de la temporada d'estiu, passa una mica més als marges. Què més es pot fer ja en un poble com Begú per desestacionalitzar? Perquè, vaja, s'hi posen ara a l'abril i la cosa no acaba fins a l'octubre amb el Festival de Cinema.
Sí, tens tota la raó. Abans, quan jo vaig arribar al 2015, tradicionalment la campanya del Peix de Roca, per dir alguna cosa, era el tret de sortida, primer de maig, o final d'abril, era el tret de sortida a la temporada, a la campanya. És quan els restauradors, quan tot Begú es posava en marxa per la campanya d'estiu i diguem que era un tret d'arrencada, no? En aquest moment, aquesta campanya del Peix de Roca arriba després d'un temps ja de que tot Begú ja està en marxa, tot Begú ja funciona. Hem tingut una bona campanya, una campanya jo crec que excepcional de Setmana Santa, i tot això per il·lustrar que les campanyes o les temporades comencen abans i les temporades o les campanyes acaben després. És a dir, jo crec que pràcticament en aquest moment, i l'eslògan de Begú ja va començar a partir del 16-17, a ser que Begú és autèntic tot l'any, i així entre l'Ajuntament i les associacions estem fent actes que anem cap aquí, no? Que hi hagin activitats tot l'any i que la temporada sigui una sola, que sigui tot l'any. Què més es pot fer? Bé, jo crec que en aquest moment, per desestacionalitzar o per allargar una mica més o donar més contingut als mesos d'hivern, que diguem que són els que tens menys visites, crec que és molt important tirar endavant dos punts. Un pot ser el turisme cultural, que hi estem treballant, i l'altre el turisme actiu, com pot ser el turisme de passejada o el turisme esportiu o aquest turisme, aquest turista que ve a conèixer d'alguna manera diferent des de la costa, però per la part de la muntanya, i que tenim aquests camins de ronda i tenim tots aquests senders que realment doncs, val molt la pena visitar. I després també, per què no, i tornant a la campanya del Peix de Roca i tornant als nostres restauradors, el turisme gastronòmic que aquí a Begur doncs, està molt ben tocat amb aquests restauradors que bé, que són capaços d'oferir-nos el que ens ofereixen amb aquestes diferents i hi ha 23 campanyes del Peix de Roca.
Escolti, entre el fesol de l'Ull Ros, el Peix de Roca de Begur, l'arròs de Pals, les garoines o els orissos de Palafrugell o de Sant Feliu, aprofitin quan s'acabin totes aquestes campanyes i facin un congrés d'endocrinòlegs al poble, que vaja, també serà una cosa per activar la presència, en aquest cas, d'un col·lectiu professional important.
Doncs també pot ser una idea de cara a desestacionalitzar congressos mèdics i coses d'aquestes, sí. Per què no?
Amb tanta campanya gastronòmica i amb tan bones com són totes elles, perquè, vaja... Senyor Pibernat, en algun moment també voldrem parlar més endavant de la Fira d'Indians quan ja estigui la cosa tancada, perquè també ara no fa gaire explicàvem com es reconfigura la Fira en aquesta edició, però també de nou em remeto a una conversa amb vostè mateix del 2015 en el que vostè parlava de reconfigurar la Fira per potenciar molt més l'activitat cultural més enllà del que vostè en deia per deixar de ser una mica la Fira del Mojito i tenir una mirada molt més culturalista de l'esdeveniment. L'edició d'enguany ja és això?
L'edició d'enguany estem treballant amb aquesta línia, és a dir, com bé recordareu, perquè vosaltres hi participeu cada any, la nostra obsessió des de fa anys és fer visible tots els esdeveniments culturals que passen a Begur arran de la Fira d'Indians, que quedaven tapats, tradicionalment quedaven tapats per la quantitat d'activitats lúdiques que hi havia en el poble. Això va portar doncs, a lo que vosaltres en dieu que semblava que fos la Fira del Mojito.
No, aquest terme no és pas meu, eh?
No, ja, vosaltres, em refereixo en general. Llavors, doncs, nosaltres, evidentment, la Fira d'Indians és un esdeveniment que evoluciona cada any. I com sempre dic, al principi, doncs, degut a la quantitat de gent que venia i a la quantitat de gent que volia estar amb aquesta fira, doncs l'obsessió el 2015 i a la línia de treball que ens vam posar el 2015 va ser, doncs, esponjar la fira. Ens recordeu tota la paraula aquesta, esponjar la fira. La teníem que fer créixer perquè la gent no estigués tan apilada i la gent pogués circular molt millor pels carrers.
Clar.
I amb això ens vam posar, vam fer nous espais, vam fer créixer la fira amb espais, de manera que la gent pogués, doncs, moure's millor i que pogués capri de lo millor fins i tot més gent. Això ho vam fer i vam evolucionar amb aquesta línia. El 2017, i jo sempre recordaré, i potser a vegades doncs, alguns ens n'oblidem, les inquietuds anaven pel cantó de que, com recordareu, el 2017 vam tindre els lamentables atemptats el 17 d'agost a la Rambla.
Sí.
Llavors, tota fira i tota activitat on s'hi reunia molta gent era susceptible de declarar l'activitat perillosa.
Sí.
En 15 dies ens hem tindre que reinventar i en 15 dies hem tindre que dissenyar una fira on la gent s'hi pogués sentir segura. Ho vam fer i ho vam aconseguir. Després, la visibilitat de la cultura. Doncs vam fer uns díptics, uns fulletons en els quals, a part de tota l'activitat normal de la fira, destacàvem amb un full completament a part, amb un díptic completament a part, tota l'activitat cultural perquè la gent no pogués veure. Va arribar el coronavirus, va arribar el Covid i bueno, vam tindre que aturar. I després d'aturar, i l'any passat, que encara hi havia Covid i que encara teníem que prendre mesures, vam tindre que reinventar-nos un cop més. I vam fer el que vosaltres vau veure, perquè també hi va participar, el Begur Indià, en el qual només hi havia actes culturals i només en el centre del poble i a porta tancada doncs, per controlar els accessos. Aquest any, doncs, un pas més i una evolució més. Tenim l'obligació que la gent que tingui ganes de passar-s'ho bé pugui passar-s'ho bé, però també tenim el deure i el mandat, perquè hem parlat amb la gent del poble i perquè hem parlat amb les associacions, que no volen tornar a lo que era, el que se'n diu la Fira del Mojito, i altre cop tornem a fer un nou invent, tornem a fer una nova evolució i ens veiem, doncs, estem treballant a la línia de que aquí al centre del poble doncs sigui un punt de passeig, un punt de trobada, un punt on puguis consumir i gaudir de tota una sèrie d'activitats culturals, acompanyades, com dic, del passeig, doncs, per un vagó doncs, decorat, per un vagó preparat pels indians, que la gent que tingui ganes de passejar doncs, en gaudeixi. Però després, per què no, doncs, també un punt on hi hagi uns xiringuitos, on hi hagi unes parades, on hi hagi una música, on hi hagi ball. Per això ho desubicarem del centre del poble, ho posarem al parc de la Roreda, de manera que no torni a haver-hi aquestes aglomeracions que diguem que després del Covid, doncs el que no podem fer és oblidar-nos del dia per l'endemà de lo que ha passat o de lo que hi ha hagut, i hem d'aprendre i hem d'evolucionar amb els temps i amb els nous inputs que ens arriben.
Bé, ja estarà bé, perquè a més si algú vol anar de l'Arbreda cap al poble, com que hi ha una mica de pujada també, aquest petit trajecte servirà també per relaxar les cames i l'eufòria. Senyor Pibernà, com deia, digui.
I per pair les diferents campanyes gastronòmiques de la
marca. Exacte, sí. No, jo anava a dir per pair els mojitos, que també hi seran a la zona de baix, però així ja arribes a dalt amb la cosa una mica més destensada.
A la zona de baix i a la zona de dalt. És a dir, a la zona de dalt, com sabeu, a Begur, si ja ho tenim, és una oferta important de restauració i bars i terrasses, que tradicionalment són una zona ja de passeig dia a dia i cap de setmana, amb la qual doncs aquí dalt també doncs podran gaudir de... els amants del mojito també podran gaudir-lo, vull dir, no hi haurà cap problema. Els bars serviran tot tipus de begudes, segur.
Senyor Pibernà, tindrem ocasió de parlar amb una mica més de detall d'aquesta Fira d'Indians. Avui volíem parlar d'aquesta campanya del peix de roca que comença, vaja, que comença aquest cap de setmana i s'allargarà fins al 5 de juny, si no recordo malament.
Efectivament.
Per tant, escolti, que vagi molt bé aquesta campanya i en tornem a parlar quan s'acabi, per fer-ne una mica de balanç, si li sembla.
Molt bé, doncs aquí us esperem. Com sabeu, el dia 30 hi haurà la inauguració. Comptarem aquest any amb la inauguració amb la presència d'en Marc Ribas per presentar l'acte i com sabeu, cuiners, tastets i animació el dissabte aquí.
Escolti, parlant de la inauguració, entenc que, vaja, jo he normalitzat que com que parlàvem de tornar a la normalitat, ja he donat per fet que la inauguració tindrà tot de tastets dels diferents restaurants. Això és així, oi?
És així. Recuperem el format repeteixo, dels restauradors en primera línia i rere els seus fogons, que són els principals protagonistes d'aquesta campanya, puguem exhibir, puguem donar a tastar a la gent que s'acosti aquí a Begur, doncs aquests tastets tradicionals ja del dia de la presentació que sempre doncs, fan gaudir i fan llepar els dits a la gent que s'hi acosta.
Doncs, escolti, aquest dissabte a Begur, inauguració d'aquesta campanya Peix de Roca, per conèixer una mica més la campanya, des del punt de vista del coneixement intel·lectual i des del punt de vista del coneixement gastronòmic, perquè, insistim, hi haurà en tots aquests restaurants que a primera línia de fogons faran tastets del que es podrà experimentar durant tota la campanya. Senyor Pibernat, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada Peix de Roca Begur amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes Peix de Roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme al 972-624520 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begur és autèntic.
23a campanya gastronòmica del Peix de Roca Begur, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs va, com cada dimarts, el tenim a punt per parlar de tecnologia, d'oci digital, de tot aquest marasme d'informació que apareix a les xarxes i que d'alguna manera d'una altra condiciona les nostres vides. Què, com ha anat aquesta setmana post Sant Jordi?
Bé. Ara dius que d'alguna manera que condiciona les nostres vides o no? Condiciona les nostres vides. Jo ho afirmo categòricament. Tot això de la tecnologia i l'ús digital condiciona al 100% les nostres vides.
Tot això vols...
I Sant Jordi també.
Saps què és tot això?
Què?
Pues mira, tot això és una puta merda. Així, tal qual, què et sembla?
Pues m'ha semblat molt sincer.
Ah, vale, perquè és un cunyàs d'una dimensió... Va... En fi, escolta, la primera notícia que ja en vam parlar la setmana passada i que a mi em fa molta mandra tornar-la a parlar perquè el personatge ja m'està fent molta mandra, però es confirmava ahir a la tarda que, bueno, que Twitter i Elon Musk ja estan a punt d'acordar la compra de la plataforma per 40.000 milions.
Sí, sí. Culebrón Elon Musk, Culebrón Twitter, que encetàvem la setmana passada i que durant els darrers dies doncs, ha tingut una certa evolució. No? Al principi, si et sembla, fem una mica de recapitulació. Elon Musk, en principi, va fer un primer moviment, que era... Ai, tinc una papallona aquí.
Carai, que romàntic.
És que m'he despistat. Però penso que era una papallona, ara no estic segur. Això que m'he despistat. En tot cas, sí, Twitter, que deia que... Ai, m'he perdut.
No, estem amb el Twitter i els 40.000 milions d'euros, que són uns 43.000 dòlars.
Sí, vale, exacte. Doncs que Elon Musk va fer un primer moviment amb què va adquirir el 9,2% de les accions de Twitter. Però, clar, no es va conformar amb això i vol, o volia, de fet vol, no?, adquirir la majoria de la xarxa social, i per això s'ha de fer com a mínim amb el 15% de l'accionariat. No? Dèiem i comentàvem la setmana passada que, déu-n'hi-do, quin consell d'administració més fragmentat, no? Bueno, consell d'administració no, quin accionariat més fragmentat, no? Sí. Que tens aquesta companyia, perquè tu amb el 15% siguis... Que no, amb el 9% siguis l'accionista majoritari, amb el 9% siguis l'accionista majoritari, no? Déu-n'hi-do, no? Que semblava això als plenaris municipals, no?
Sí.
Avui dia, que hi ha tants grups... Doncs bé, la qüestió és que Elon Musk va fer una oferta, que es coneix com o no una OPA hostil, no?, per intentar fer-se amb la resta d'accions de la companyia que li permetessin tenir llavors el control absolut en el Consell d'Administració i poder doncs, decidir el futur a nivell estratègic, a nivell del rumb de la companyia. També hi va haver una sèrie de canvis d'opinió del mateix Elon Musk, no? Que al principi deia que només volia ser un inversor passiu i no volia decidir a nivell estratègic, a nivell que volia ser únicament un inversor que recollís beneficis, si és que n'hi ha de beneficis, que tampoc ho tinc tan clar. I bé, però això va canviar també i va dir no, ara realment m'hi vull posar i vull que això estigui pilotat per mi, no? aquest vaixell estigui pilotat per mi. I llavors va llançar aquesta OPA hostil, fer-se amb el màxim d'accions possibles que li permetessin tenir un lloc en el Consell d'Administració per controlar tota la companyia. Twitter es va posar una mica en alerta i va dir ei, que no volem que una sola persona ens ho controli absolutament tot i vingui aquí doncs, a dir-nos què és el que hem de fer. I llavors van llançar doncs un moviment que, ara no recordo com es coneix l'argot bursàtil exactament, però...
La píndola
enverinada.
Sí,
o verinosa, sí, algo així. I això consisteix doncs, en llançar una oferta de venda d'accions a un preu rebaixat per tal, doncs, per diluir una mica més, encara més, per fragmentar encara més tot l'accionariat i, per tant, doncs, fer que la compra per Elon Musk sigui menys apetecible, menys atractiva, no?
Sí.
I per tant, doncs, que ho tingués una mica més complicat. Sembla que tot això s'ha anat de Norris i ara resulta que, com tu deies, ara aquesta tarda passada, aquest vespre passat, o sigui, fa unes hores, resulta que Twitter està a punt d'arribar a un acord amb Elon Musk i vendre tot plegat per 43.000 milions de dòlars, que són uns 40.000 milions d'euros, i bé, la cosa sembla que tocaria el seu fi. Són 54,20 dòlars per acció al preu actual o a l'últim preu que tenim de referència en aquests mateixos moments. I
avui era el dia de comprar accions de Twitter, ho veus o no?
Sí, no, i per sempre preguntar-te. Tu has comprat?
No, jo, que vols que compri, pobre d'ell. Setmana passada sí. Vaig fer per primera vegada vaig veure una plataforma d'aquestes d'anàlisi de mercats.
Ai, sí.
I bueno, vaig quedar de pasta de moniato.
Jo ho vaig provar una vegada. Ara no recordo quina era l'aplicació que tenia instal·lada, però eren d'aquestes que te deixen simular, no?
Sí.
Inversions, no? I veus quina repercussió tenen els moviments que fas. Jo el primer moviment que vaig fer la vaig cagar tant que no vaig instal·lar l'aplicació. No faré, però perquè no em demana ni targeta de crèdit ni res d'això, perquè m'hauria arruïnat. Bé, la cosa, tornem al tema. $54.20 per acció, el preu d'aquest dilluns al vespre. Això possibilitaria doncs, que Elon Musk efectivament ja es convertís en el propietari de Twitter. Serien assegurat en el Consell d'Administració, per tant
bueno, però és que a banda d'això diu que vol treure l'empresa de la borsa i per tant això no és que tingui seient assegurat al Consell d'Administració, és que passa a ser l'amo en un sentit clàssic del terme, no?
Sí, totalment una SLU, no? que diríem
sí.
Una SAU, no?
Exacte.
Una societat unipersonal, no?
Sí, exacte.
Tot concentrat. A més a més, volia implementar coses que a mi la veritat és que algunes m'agraden, d'altres les veig una mica com més trambòtiques, no? Com el mateix personatge, per exemple. Aquest home el que vol implementar és la possibilitat d'editar tuits.
Sí.
Que això està bé, no? Perquè això està bé. I ara, de fet, aquesta mateixa setmana també coneixíem aquesta notícia a través de la mateixa xarxa social i deien, escolti'm, això ja ho volíem fer nosaltres abans que Elon Musk arribés.
Sí.
I expressés el seu interès per comprar-nos, no?
Sí, passa aquell que parla de llibertat d'expressió, bueno, això sembla que podria obrir la porta, per exemple, al retorn de Donald Trump a la xarxa, bueno, aquestes clar. Coses, no?
De fet, és que Elon Musk, hi ha rumors, això tampoc, ni ell mateix ho ha dit, però hi ha rumors que apuntaven a que abans d'interessar-se, almenys de manera pública, per Twitter, corria el rumor que volia fer el mateix que Donald Trump, crear una xarxa social pròpia, perquè deia que Twitter i Facebook i els grans doncs no respectaven la llibertat d'expressió. Ja. Clar, jo també crec que el concepte de llibertat d'expressió d'aquesta gent, no sé fins a quin punt és el que tenim tota la resta de la humanitat.
Bueno, escolta, Twitter i els seus devaneos, veurem a veure per on van els tiros, no? Seguirem
jo,
el capítol.
Jo crec que no té marxa enrere, això. O sigui, jo crec que aquest home s'ho queda, això.
Bueno. Jo, per si de cas, avui sí que no compraria accions de Twitter ja.
No.
No fos cas.
No és un bon moment per fer-ho.
Molt bé. Doncs, escolta, més temes, Josep Lluís.
Mira, precisament parlant de llibertat d'expressió, hi ha una qüestió que als Estats Units ho veurien com una cosa totalment com un sacrilegi, no? La Unió Europea, atenció a aquest titular, la Unió Europea acorda obligar els gegants digitals a controlar els seus continguts. Aquí són més puretilles, aquí ja.
Sí, anava a dir, i això com es fa?
Saps? Clar, això com es fa, exactament, en un univers digital com es fa això, no? Que no ho estan fent ja? Sí, ho estan fent, no? Perquè recordem tota aquesta polèmica que va sorgir entorn a Facebook ara fa un parell d'anys amb els moderadors de continguts, que eren persones mal pagades, que treballaven
sí,
no sé quantes hores al dia per un sou míser sí. I que, a més, de fet, van ser ells que van denunciar la seva situació. Crec que va ser el canal Bloomberg que va fer un reportatge i a partir d'aquí es va estendre tot, no? Bueno, doncs això, no? que ja realment existeix aquesta moderació, aquesta vigilància, no? dels continguts, tot i que evidentment s'han colat coses, perquè és que és inevitable, no? Amb tants milions i milions i milions de publicacions entre totes les xarxes que hi ha actualment, és inevitable que es colin coses com, per exemple, ara estic recordant una cosa molt macabra que aquí em va marcar molt i suposo que molta gent també, que va ser aquella retransmissió per Facebook Live d'un assassinat.
Ah, sí, no. Ah, sí, dels narcos aquells mexicans.
Sí, sí, sí. No parlava d'aquest, parlava d'un altre, d'un assassinat en directe d'una persona sense sostre. Als Estats Units va passar això.
Ah, no. Vale.
Sí, sí.
Jo m'havia confós.
Això també va ser com molta polseguera. Va ser com molta polseguera. Clar, evidentment, hi ha coses que es colen i que... Bé, en tot cas, la Unió Europea ara està... està per aprovar el que ells denominen, o el que denomina la Unió Europea, una nova llei de serveis digitals. I a més, es veu que hi ha hagut un cert acord amb els principals sectors digitals, Google, Facebook, etc., no? I després d'una ronda de negociació de més de 16 hores, s'ha tancat un acord que obligarà